podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai del Llevat dins la pasta. Aquesta temporada, la quarta ja, en el marc d'aquest programa Sense Distància, ens podeu trobar tots els dimecres en aquest horari més avançat en relació amb la passada, a les 6:25, 5 minuts abans de 6:45, pels qui ja ens seguiu i pels qui ens acabeu de conèixer. Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar, els podeu recuperar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, també en els podcasts de Llevat dins la pasta i, molt important també, des de fa uns mesos, l'aplicació, l'app Ràdio Estel Oficial. Si us la voleu baixar del mòbil, podeu fer-ho i, si no, us poden ajudar, que és molt fàcil. Joan Andreu Parra, redactor de Catalunya Cristiana i ànima mater d'aquest espai. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
En nom de l'equip de la Pastoral Obrera de Catalunya,
mateix,
que l'elabora,
sí, sí.
Oi? Bé, doncs...
En honor a la veritat.
Això mateix. Avui parlarem amb dues persones, però amb un nom propi, una persona que ens ha deixat, oi?
Correcte. Sí, fa poc més d'un mes que la comunitat cristiana va veure traspassar l'estimat Gaietà de Casa Coberta, Antano. Antano era capellà de la diòcesi de Barcelona, va realitzar el seu servei pastoral en parròquies, moviments d'acció catòlica, la JOC, l'ACO, la UAC, el moviment de professionals a pobles i comarques i també el MUEC. I també va ser capellà de la família del Pradó, un col·lectiu de capellans i seglars que segueixen el camí de la fe amb l'espiritualitat del pare Xavier. Antano tenia 7 germans i ens va deixar amb 82 anys acabats de fer. La seva família el va acompanyar durant el procés de la seva malaltia. Per glossar aquesta trajectòria i l'impacte que ha fet en la comunitat cristiana, avui contem a l'estudi amb la presència de dues persones que el van conèixer de ben a prop. Són en Xavier Becerra, sindicalista de Comissions Obreres i professor d'Educació Secundària, membre de la UAC. Ell havia estat a la JOC precisament en l'època en què va conèixer Antano. I la Pim Caralt, que és professora universitària i membre de l'Institut Femení del Pradó.
Doncs els tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel en directe, Xavier Becerra i Pim Caralt. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, gràcies per haver-vos acostat aquí als estudis de Ràdio Estel, al barri de Sants de Barcelona. Comencem per veure una mica la vostra relació amb el Tano. Per a cadascun dels dos podeu contestar en l'ordre que vulgueu. Quan us vau conèixer i quina relació vau tenir amb ell? Si vols començar, Xavier.
Sí, això va ser a principis dels 80. El Tano, aleshores conciliari nacional de la JOC de Catalunya, venia a Badalona, jo soc de Badalona, per intentar iniciar la JOC en allà, no? I aquest va ser el coneixement, així ens anem a conèixer. De fet, gràcies a ell va arribar el moviment a Badalona, gràcies a ell jo mateix vaig esdevenir militant i després la relació es va perllongar, bueno, ja fins sempre, no? El que passa que especialment aquells anys van ser molt intensos, parlem més de 10 anys, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Vale, doncs Pim? Jo vaig conèixer el Tano al 83, jo llavors era responsable del MUEC i vam fer una Pasqua conjunta amb els de la JOC, ell era conciliari de la JOC, i ja des d'aquell moment pues, vam tenir una amistat, tot i que hi ha una diferència de 20 anys, no? I vaig conèixer doncs, a fons els moviments de la Pastoral Obrera i el Pradó. I llavors doncs, vaig esdevenir membre de la família del Pradó.
Deixeu-me afegir, Xavier i Pim, que Ràdio Estel també l'ha conegut molt personalment, el Tano. Des del 1994, de fa 28 anys, en què vam començar les emissions, ell havia vingut moltes vegades aquí, amb moltes facilitats, explicant-nos com s'estava transformant, aleshores també als anys 90, la Pastoral Obrera, com s'estava redefinint, un home, un gran profeta, amb una gran visió. Sí, Joan Andreu.
Anem a parlar de la persona, val? Si podeu apuntar-nos tots dos, Xavi i Pim, alguns detalls, no?, de la seva trajectòria personal, que destacaríeu, de trets de caràcter, no?, com era la seva acció pastoral, i potser alguna anècdota, no?, que guardeu a la motxilla d'una manera doncs, especialment carinyosa.
Bueno, pues jo em sembla que dels tres característics m'agrada dir que Cantano era inclassificable, perquè realment era una personalitat molt rica, molt complexa, i que no es deixava encotillar marcar fronteres. Les seves opcions eren clares, una opció clara doncs, per treballar per l'Església, per treballar en xarxa, per estar al servei de la pastoral obrera i sobretot per donar a conèixer l'Evangeli de Jesucrist, però no el podies encatillar. No? Uh-huh. I la seva llibertat i la seva capacitat relacional. Em sembla que són característiques molt, molt importants.
Avui ens acompanya en Pim Caral, ara l'escoltàvem, professora universitària i membre de l'Institut Femení del Pradó, i Xavier Becerra, sindicalista i també professor d'Educació Secundària i membre de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, entre altres tasques. Repassem també una mica la tasca de Tanu Casacuberta, que ens ha deixat aquest agost i que l'estem recordant en els moviments d'Acció Catòlica. Per exemple, Xavier, la Joventut Obrera Cristiana, va ser un moviment en el qual es va implicar molt, oi? En quin context històric va ser?
El Tanu és la persona clau de la represa de la JOC després de la crisi que, internacional, no només a Catalunya i a Espanya, sinó internacional de la JOC, que es va produir en els anys 70. Llavors és la persona que el bisbe li encarrega refer el moviment a Catalunya. Jo ja el vaig conèixer quan això ja es havia redreçat, però la JOC i ell, al capdavant, el que intentava era expandir-lo i construir. Jo crec que això és molt important, Abans ho deia la PIM, era un home d'església que construïa església, i construïa església en el medi obrer, que era l'altra opció de fons que ell vivia. I, a més, una cosa, abans deies un tret, no? Era imprevisible. Quan quedaves amb el Tanu, podia passar qualsevol cosa. I podies quedar a qualsevol hora. Jo recordo haver quedat per sopar, però sopar volia dir a les 12 de la nit.
I tenia una senzillesa, oi? Des d'aquest aparent desordre, no? D'horaris o de...
Sí.
Desordre en el sentit però... més carinyós de la paraula.
Però era una persona que anava al nucli i t'ajudava en el nucli. Era un gran educador. Jo crec que era evangelitzador, però un gran educador.
Sí, i podia arribar tard, però sabies que vindria. O sigui, el Tano no et fallava. Em sembla que això és important. I com a anècdota, tinc un amic que deia, no és que el Tano digui el que pensa, sinó que el Tano pensa en veu alta. Uh-huh. I llavors era molt senzill i també era humil. Em sembla que això també és important. Tothom el podia renyar. No passava res, et podies enfadar amb ell perquè arribava una hora tard o per altres coses, però vull dir, ho encaixava i era humil, sabia també... Pues això, els seus defectes i els seus límits.
Recordo que aquesta humilitat es veia molt, fins i tot en la seva presència física, com mirant cap avall, una miqueta inclinat, no pas perquè tingués cap gepa a l'esquena, sinó que era com això, mirant, jo sóc l'últim, i aquesta radicalitat evangèlica que deia en Xavier Becerra. També va ser conciliari de moviments d'adults, bé, heu anat repassant la seva trajectòria, i també a l'ACO, Acció Catòlica Obrera, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, i el moviment de professionals cristians, també, oi?
Sí, va ser conciliari diocesà bastants anys,
Molt bé.
I ha acompanyat grups de professionals durant molts anys.
Em sembla, Joan Andreu, que estem aprofitant molt bé el temps.
Endavant. El Prador també era un element molt central, no?, en el Tano.
Bueno, de fet, és la clau. És la clau de per què ell era capellà, per què ell estava a la JOC. El Prador és una família espiritual, que va néixer a França a l'entorn dels 1800, quan començava el món obrer a França, i ell va passar doncs, de començar-se a formar a Salamanca, conèixer el Prador i anar a Lió. I allà va fer doncs, tota la seva teologia. I allà va ser quan va conèixer els moviments d'Acció Catòlica, que a França tenen molta força. Al tornar a Barcelona, com ha dit el Xavier, se li va encarregar de reconstruir la JOC, però no només a nivell de Catalunya, sinó també d'Espanya.
Exacte, això no havia sorgit, però no havia sortit, però és veritat, ell també va coincidir ser conciliari nacional de Catalunya i ser conciliari de la JOC de l'Estat. Això va ser, durant uns anys va coincidir.
Per cert, que el Prador vau arribar a fer com un artefacte nou, no?, entre tu i el Tano.
Bueno, el que vam fer és això, que hi haguessin laics que es poguessin associar al Prador, que se sentissin que portaven el mateix carisma. Que el carisma del Prador, doncs, és això, és buscar d'una manera senzilla l'evangelització dels pobres, de la gent senzilla que està oberta a l'Evangeli, i a partir d'aquí, doncs, col·laborar amb l'Església, amb la seva missió principal.
Passen 6 minuts a 6:45. Recordem que estem recordant el carismàtic sacerdot de la pastoral obrera Tanu Casacuberta, que ens deixava aquest mes d'agost als 82 anys, i ho estem fent amb Pim Caral i Xavier Becerra, amics ben propers, vaja, al Tanu, i una figura clau en l'arrelament a casa nostra de moviments de pastoral obrera i el Pradó, com dèiem ara. El Tano tenia una fe molt arrelada i també valorava molt, com a bon pradusià, així ho diem, la centralitat de Jesucrist. Com era aquesta adhesió, com vivia aquesta fe i també com incidia des d'això en els moviments obrers i en altres realitats?
Ell tenia aquest do d'ajudar a relacionar la fe amb la vida i el compromís i de posar els joves, jo ara parlo del context juvenil perquè ell ja ha treballat a la JOC, però també amb el MUEC, per exemple, no? Posar-los en acció i en relació amb l'Evangeli. I jo crec que el seu estil, ara em venia al cap, no sé, Pim, aquesta idea evangèlica de veniu i ho veureu, no? I aleshores aquest traspassar l'Evangeli, mira el que faig, mira el que estic fent, mira el que em preocupa, i a partir d'aquí posar joves en marxa de cara al compromís. Això, sí, sí. Ell ho vivia i ho transpirava i ho encomanava.
Uh-huh. I de fet, doncs, sempre ell, allà on fos, creava un grup d'estudi d'Evangeli. O sigui, allà on fos. I de fet, doncs, en el Prado, el pare Cebrier, que és el fundador del Prado, deia que el capellà havia de ser un bon pa. O sigui, havia de realment traspassar en la seva figura, malgrat els seus defectes, les seves limitacions, com si fos un altre Crist. Avui en dia ho podem dir dels laics, també. Però està clar que pel Tano com a capellà, doncs això era central.
Mm-hmm. El 21 d'agost, que va ser el comiat a l'església, a la Basílica de Santa Maria del Pi, imaginem que hi vau ser-hi, que era l'església on ell va ser rector. Quin ambient s'hi respirava? Com va anar aquell dia?
Home, un ambient... Jo t'ho havia comentat, L'església plena, tot i que era un diumenge d'agost, molta gent, però va haver-hi... Hi havia un to, com diria, senzill, d'agraïment, un sentiment d'estimació a la persona que ens deixava. No? Hi havia... No, en l'ambient, molt senzill, no hi havia cap, no, cosa...
Sí, tot i ser a la Basílica del Pi, que això imposa, no?
Sí, perquè
hi havia, doncs, 12 capellans, va dir l'actual rector, o sigui, però això volia dir als companys que podien ser-hi, i molta gent que no va poder ser-hi, que va enviar whatsapps, etc. I aleshores jo crec que sí que lo de l'agraïment em sembla que és clau. No podem més que donar gràcies, doncs, a Déu d'haver tingut, doncs, el Tano a prop, i igual que tants conciliaris. Jo crec que vam viure uns moments d'església privilegiats. Ojalà els joves d'avui en dia també poguessin tenir conciliaris així a prop.
Ens queda molt poc temps, però recordeu algun missatge que us va deixar en les darreres trobades que vau tenir amb Tano a casa coberta i que vulgueu compartir? Xavier?
Jo l'última vegada va ser quan vaig fer els 60 anys i fa temps que no ens veiem, va venir a casa una estona, ell ja estava, ja a l'edat i inclús potser els últims temps ja estava una miqueta de baixa, per l'edat i pel, el seu procés també, però recordo la curiositat. Aquella estona, primer va estar amb mi tota l'estona, que va estar a casa, i preguntant-me, i això on, i això... O sigui, recordo aquella estona, aquella, potser va ser una hora, aquella estona de la tarda, amb molta pau, amb molta proximitat, i amb aquesta... Amb una proximitat, ara fa temps que no ens vèiem, i en canvi hi havia aquell lligam profund entre els dos, no? I vaig agrair molt aquella estona i que vingués aquell dia a casa, ho vaig agrair molt.
Molt bé. Pim, algun comentari breu,
sí,
més
molt,
per acabar?
Mira, que li agradava ara, quan estava així malalt, veure àlbums de fotos de la família, de la JOC, dels praudosians, i amb això era feliç.
I tant. Per cert, va estar molt de temps malalt, diguéssim, ja
bueno, jo diria 2 anys.
Els últims 2 anys.
Sí, mm-hmm. Sí.
Doncs hem recordat tant a casa coberta, com sempre amb el Joan Andreu Parra, que m'ha acompanyat, i els dos convidats, Xavier Becerra, sindicalista, i Pim Caral, professora universitària i membre de l'Institut Femení del Pradó, que va compartir tasques aquí també amb Tano Casa Coberta. Gràcies per haver recordat aquest sacerdot exemplar i ben connectat amb les perifèries, com ens diu el Papa Francesc, no? Amb els senzills i veure-hi el rostre de Crist. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
I als últims minuts, des del Llevat dins la pasta, creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, com sempre, la que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen aquests fragments sobre el tema que hem abordat avui. Per tant, què destaquem, Joan Andreu? Avui un document de la Conferència Episcopal Espanyola, oi?
Sí, en parlàvem al programa primer d'aquesta temporada amb el bisbe Sergi Gordo, de la pastoral obrera de tota l'Església, aquest document que va aprovar el plenari de la Conferència Episcopal Espanyola. Doncs la proposta número 11 diu que les esglésies particulars reconeguin i valorin el testimoni d'encarnació d'aquells sacerdots i diaques permanents que han pres l'opció de treballar en el món obrer a través de les parròquies presents en barris i ambients populars, conciliaris de grups i moviments apostòlics de pastoral obrera i dels sacerdots obrers, que facilitin la formació especial dels conciliaris que acompanyin els grups, moviments i associacions de pastoral obrera.
I a través d'aquesta secció també oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que també aquestes eines ens ajudin a reflexionar i actuar.
Doncs us proposem dos esdeveniments a l'agenda. El dimecres 28 de setembre, a 6:45, hi haurà una visita guiada a l'exposició dels 10 anys del sindicat Sindillar Sindi Hogar. Serà la planta baixa de l'edifici Francesca Bonmason, situat al carrer Sant Pere Més Baix, número 7 de Barcelona. I el dilluns 3 d'octubre, dins del cicle Els Dilluns dels Drets Humans i organitzat per la plataforma Església pel Treball Decent, hi haurà un acte de debat i reflexió entorn de l'impacte que està tenint la nova reforma laboral en els treballadors i treballadores, especialment aquells que viuen en més precarietat. Serà el 3 d'octubre a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de Cristianisme i Justícia, que recordem que està al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona.
Doncs moltes gràcies, Joan Andreu. Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Ja recollim. Tres minuts i mig i seran 6:45.